Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès personalment i en nom del govern a resoldre el problema de Rodalies. Ho ha dit en el ple monogràfic que ha començat aquesta tarda al Parlament.
Com a president de la Generalitat de Catalunya, en nom propi i en nom del govern, deixin-me reiterar que entomem el problema. És un servei que no funciona avui als estàndards que requerim i entomem el problema per resoldre-ho el més aviat possible. Ho farem partint de la complexitat i reconeixem la complexitat de la situació, treballant progressivament amb una actitud d'escolta a aquelles propostes que puguin arribar tant dels grups parlamentaris com dels usuaris i amb una actitud de col·laboració.
Illa ha dit que ho farà des de tres fronts, amb el màxim d'inversió en obres sense haver d'aturar el servei, incorporant 110 trens nous l'any vinent, i amb el traspàs de la gestió a Catalunya. Illa ha demanat als grups una actitud constructiva i que portin solucions i no només crítiques. Per cert, que el govern ha confirmat avui les negociacions amb Esquerra i els Comuns per aprovar un segon suplement de crèdit de 1.800 milions d'euros que permeti mantenir l'administració funcionant amb els pressupostos prorrogats. Avui el govern ha aprovat el primer suplement de crèdit per valor de més de 2.000 milions d'euros. I també ha anomenat aquest dimarts a Josep Muñoz Luque com a nou director general de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. Muñoz substituirà Isabel Carrasco, que va ser destituïda aquest dilluns juntament amb el seu subdirector, Joan Mayoral. Avui que hem sabut que augmenten a 227 els morts per la dana el 29 d'octubre passat a València, els jutjats han declarat com a mortes dues de les tres persones desaparegudes. Es tracta de Francisco Ruiz, de 64 anys, desaparegut a Montserrat després de salvar els seus nets, i Francisco Javier Vicent Fas, de 56, desaparegut a Pedralba, al costat de la seva filla morta. I els veïns de Bescanó, el Gironès, han votat a favor de mantenir el toc de les campanes de l'església de Sant Llorenç. Ho han fet per àmplia majoria. L'opció de conservar el rapí, que ha guanyat amb més del 85% dels suports en una consulta organitzada per l'Ajuntament. En esports, nova cita al Palau pel Barça de bàsquet. A l'Eurolliga, els blaugranes reben el Bayern de Múnich a partir de 9:15.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 25 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un temps del tot primaveral, el que estem tenint al llarg de les últimes hores, i de fet una bona mostra és la situació actual. Núvols que creixen d'una forma evident, algun xàfec fins i tot que ja es va escapant al Prepirineu, gotellades a les comarques de Girona, també les de Barcelona, però entremig grans clarianes que de fet a hores d'ara també són les dominants a les terres de Ponent, cap a les terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona. Independentment, un temps d'hivern a l'Alt Pirineu, on hi està nevant, i de fet ho continuarà fent cap a l'Aran, nord del Pallars Sobirà i d'Andorra, a cotes d'uns 1.500 metres. Al llarg d'aquesta tarda compta amb algun patac d'aigua amb calamarsa i tempesta que caurà sobretot entre el Vallès Occidental i Oriental, el Maresme, el Barcelonès, el Mollanès, el Bages i la comarca d'Osona, així com la de la Selva, i ja avançada la tarda a les muntanyes de Tarragona. Fins i tot aquest vespre hi haurà alguna tempesta intensa cap a les Terres de l'Ebre o les comarques de Ponent. Demà un temps una mica més tranquil, però encara a la tarda algun xafaguet al nord del país. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de salut hormonal femenina i ho farem amb les nutricionistes Cristina García i Berta Martínez en d'Íntima Salut per a la Dona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar temes com la proposta del pacte entre el govern i Esquerra Republicana per rebaixar l'IRPF a les rendes de menys de 33.000 euros anuals. I també parlarem de la felicitat segons els països del món. A partir de les 5 coneixerem Cal Temerari, un projecte cooperatiu que fa 10 anys Sant Cugat. Continuarem amb l'Espai de Llengua perquè els companys de Ràdio Sabadell ens parlaran de les protestes per denunciar el retrocés del català de cara a Sant Jordi. Ho farem i parlarem amb el membre de la Plataforma per la Llengua, Agustí Tola. Acabarem amb cultura per aprofundir amb els tipus d'intrusisme amb què es troben els llibreters quan arriba Sant Jordi. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé.
L'artista terrassenc Antoni Saza Tornil, conegut popularment com a Saza, ha mort als 92 anys. Pintor, escultor, decorador i destacat pessebrista, l'any 2022 va rebre la medalla d'honor de la ciutat, convertint-se en el primer pessebrista a obtenir aquest reconeixement. La distinció reconeixia el seu mèrit artístic i la seva dedicació al món del pessebrisme. Tot i la seva edat, Saza Tornil encara col·laborava activament amb l'agrupació de pessebristes de Terrassa, impartint cursos i compartint els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. Nascut l'any 1932 a Barcelona, però establert a Terrassa des dels 5 anys, Saza va mostrar una vocació artística des de ben petit. Va iniciar-se en el pessebrisme als 12 anys i el 1942 va guanyar el primer premi en la modalitat infantil del concurs de pessebres de Terrassa i comarca. Amb una formació acadèmica sòlida, va estudiar ebenisteria, decoració i pintura a l'Escola Massana de Barcelona i també va estudiar al Col·legi Oficial de Decoradors de Barcelona, desenvolupant una carrera com a decorador que va marcar la seva vida professional. La seva desaparició deixa un buit en l'art i la cultura terrassenca, però el seu llegat perdurarà en les seves obres nadalenques, a les quals va dedicar tota una vida.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat el nou contracte del Servei de Neteja Municipal. Després de les protestes de les treballadores de Serveo durant els últims mesos, el ple ha aprovat el nou contracte amb els vots a favor del govern, PSC i Junts. El text pretén millorar la prestació del servei, així com les condicions laborals i també salarials del personal que treballa en prop de 140 equipaments. Així mateix, s'actualitzen complements dins la voluntat d'avançar en la millora salarial i s'amplien les hores de personal corretorn, que és el que s'encarrega de cobrir les baixes d'altres treballadors. A més, el nou contracte de Serveo preveu un increment important en la dotació de recursos materials. Des de l'oposició, però, han recriminat al govern municipal que no hagi considerat municipalitzar el servei per, d'aquesta manera, diuen, garantir uns bons drets laborals.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'alcalde Xavier García Albiol ha defensat les reformes projectades pels mercats de Llefià, Maignon i Torner. Considera surrealista, diu, que l'oposició critiqui un projecte que respon a una necessitat que remunta almenys 15 anys. Assegura més que és normal cobrar una concessió per tenir una parada en un mercat nou després de fer-hi unes obres assumides majoritàriament amb diners de l'Ajuntament. Una concessió que serà 30 anys i que xifra entre 40.000 i 60.000 euros. Escoltem a l'alcalde.
En funció de la fórmula de cada un d'ells, pot anar entre 40.000 euros per 30 anys o els que tenen concessió, o pot estar amb 60.000 euros per 30 anys aquells que no tenen concessió, aquells que estan en precari, no? Per tant, aquestes són les xifres més o menys que ens estan movent, repeteixo, en un període de 30 anys.
L'alcalde ha detallat que el govern busca fórmules per flexibilitzar el pagament dels paradistes i que no l'hagin d'assumir tot de cop. A més, recorda que els del mercat Mainon gaudiran d'una rebaixa de 15.000 euros perquè ja els van avançar anys enrere. Malgrat que els paradistes volen esperar a veure com evolucionen les properes reunions amb l'Ajuntament abans de valorar els detalls de les reformes, sí que d'entrada consideren elevat el cost de la concessió. I és que, recorden, s'han de tenir en compte totes les altres despeses derivades d'obrir un nou negoci, que fàcilment poden fer ascendir el cost d'una nova parada a més de 100.000 euros.
Gràcies, Anna. I ara és temps per a la informació des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La Selva, que és el cèntric espai cultural, acull aquest vespre a partir de les 7 la presentació de la beca Població i Habitatge al Prat de Llobregat 1900-1965. L'estudi premiat amb la beca Jaume Codina de recerca d'història local de l'any 2019, en què l'historiador local Joan Ignasi Salcedo porta treballant 4 anys i mig i que ara finalment veu la llum. En aquest treball, Salcedo repassa l'evolució demogràfica i històrica dels primers dos terços del segle XX a la ciutat, eixamplant i evolucionant una tasca historiogràfica que el mateix Codina va encetar en el seu moment.
Quan donem dades demogràfiques i diem que el Prat ha crescut en 1.000 habitants, darrere d'aquests 1.000 habitants que hi ha? Doncs igual hi ha 30 o 40 famílies que s'incorporen, no? O més, no? Doncs aquestes famílies han de trobar un sostre i s'han de col·locar en algun lloc. No. I el dèficit d'habitatges és una constant a la història, jo diria que del món, i de Catalunya segur, i del Prat també.
La gènesi del barri de Sant Cosme o la reivindicació del seu veïnat i la transformació social dels habitants del Prat són alguns dels temes que aborda aquesta publicació, que es presenta i que constarà amb una petita tirada en format físic i una versió digital gratuïta que serà disponible a la web de Patrimoni de l'Ajuntament del Prat.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Castellà continua sent un dels municipis de més de 20.000 habitants amb l'índex més baix de delictes. Aquesta dada s'ha donat a conèixer en el marc de la Junta Local de Seguretat, un òrgan que plega diferents cossos de seguretat i emergències i que es va reunir fa uns dies a les dependències de Cal Alberola. La Junta Local de Balanç de l'any policial va estar presidida per primera vegada per l'alcaldessa Yolanda Rivera i va comptar també amb l'assistència de la subdelegada del govern espanyol a Barcelona, Carmen García Calvillo, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, entre d'altres. De fet, i segons el Diveròmetre de la Diputació de Barcelona, la seguretat només preocupa a un 5% dels castellarencs i castellarenques. En contrast, aquest percentatge és del 15% als municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants al Vallès Occidental i del 18,5% per al conjunt de municipis de la província de Barcelona.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
L'actriu santcugatenca Sònia Guimarà reivindica la rotació dels papers dels actors secundaris a les produccions catalanes, sobretot a les sèries que es fan a TV3, així com en el cinema. Per Guimarà, que fa 25 anys que es dedica a aquesta professió, el fet de poder rotar més aquests professionals afavoriria la creativitat i el talent del país. Tot plegat ho ha dit en una entrevista a Cugat Mèdia.
Igual que hi ha una primera divisió d'actors-actrius, que amb tot el respecte hi ha grans figures, no? I els respecto molt, també hi ha tot un planter de gent que som actors i actrius professionals que també podem donar molta versatilitat als diferents personatges en la ficció. Aleshores, potser sí que hi hauria d'haver una miqueta més de rotació a nivell de secundaris, a les sèries de TV3 i també a les pel·lícules.
L'actriu santcugatenca fa 25 anys que es dedica a aquest món de les arts escèniques. Primer al teatre musical i més tard al cinema i la televisió. Després de superar aquestes dues dècades sobre els escenaris i a múltiples platós, ara la santcugatenca s'està fent un camí també com a directora teatral. En una entrevista a Cugat Mèdia, Guimarà lloa la tasca d'actrius com també la santcugatenca Emma Vilarassau i la seva defensa del paper de la dona madura en el món cinematogràfic. Diu que és necessari que hi hagi més visibilitat de les dones a partir dels 50, 60 i 70 anys.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Les dones som cícliques i la nostra salut hormonal juga un paper clau en el nostre benestar físic i emocional. Avui parlem de com les hormones influeixen en el nostre dia a dia i què podem fer per equilibrar-les a nivell nutricional. Ens acompanyen la Cristina García d'Íntima Salut per a la Dona i la seva col·laboradora, la Berta Martínez Bertran, nutricionista i PNI especialista en salut hormonal. Per aclarir dubtes i donar-nos eines pràctiques. No us ho perdeu perquè avui aclarirem moltes coses. Benvingudes a les dues, Cristina, Berta, com esteu?
Hola, tot Hola. Molt bé.
Cristina, anem a parlar d'aquest tema, que és un tema importantíssim per a la salut de la dona, com són les hormones. I per començar, jo crec que seria important entendre l'equilibri hormonal de les dones. Per què? Per què és important?
Bé, l'equilibri hormonal de les dones hem d'entendre que és molt, molt, molt important perquè juguen un paper en totes les nostres funcions, en tots els nostres sistemes, d'acord? És a dir, que en regulen el nostre estat d'ànim, el nostre metabolisme, la nostra pell, la qualitat del son, el sistema immune, el sistema cardiovascular, és a dir, estan a tot. Llavors, quan hi ha un desequilibri hormonal sostingut en el temps, mal, o sigui, no estem parlant de que els dies de la regla tinc variacions, sinó un desequilibri sostingut en el temps, podrien aparèixer símptomes que ja ens preocuparien més, com fatiga, ansietat, canvi de pes, problemes menstruals i inclús no, els problemes que ens trobem amb la fertilitat, no? Que hi ha dificultats per quedar-se embarassada, val? Llavors, per això és tan important que ens coneguem i que aprenguem a com cuidar la nostra salut hormonal.
Val. Llavors, Cristina, quan es diu que les dones, ho dèiem al principi, són cícliques, què significa? Fem la traducció...
Sí, sembla molt, com, és molt evident, no? Som cícliques. Però què vol dir ser un cíclica? Cícliques vol dir que, a diferència de l'home, que és lineal, o sigui, sempre està igual, nosaltres fem un cicle que comença, acaba, comença, acaba, comença i acaba. I això ens influeix a que el nostre estat emocional, la nostra pell, tot, també tota l'estona està fent un cicle. I no només això que fem un cicle menstrual, sinó que fem cicles, segons la medicina tradicional xina, la medicina tradicional xina parla de cicles al llarg de la vida. Fem 7 cicles de 7 anys. I mira, 7 per 2 són 14, i més o menys seria l'edat on les nenes tenen la primera regla, la menarquia, i 7 per 7, 49, que és el nostre últim cicle...
La menstruació.
Que ens arribaria...
La menopausa.
Sí, adiós, menstruació.
No,
la menopausa.
Adiós.
Sí. Llavors, la menopausa, hem de veure sí, que som cícliques amb tot, eh? Amb el sistema immune, cardiovascular, emocional, tot. Som cícliques sempre.
Clar que sí. Anem amb la Berta. Ara parlava dels cicles, dels més importants de la vida, el menstrual, no?, que arriba aproximadament a aquesta edat que ha comentat la Cristina, sobre els 14 anys. Com hauria de ser un cicle menstrual saludable?
Un cicle menstrual saludable hauria de ser entre uns 25-35 dies. El més habitual és el 28 dies, però cada dona té un cicle diferent, amb dies diferents. Per això sempre recomanem que cada una es pugui anar apuntant cada cicle i pugui tenir aquestes aplicacions al mòbil perquè es pugui anar regulant i pugui anar veient quan duren els cicles, no? Però més o menys veient que entre 25 i 35 dies és un cicle menstrual regulable. Què hauria de ser també un cicle menstrual regulable? Una sang que sigui líquida, que sigui vermella, un vermell intens, que no tinguéssim coàguls. Això hauríem de també tenir present de si fem servir la copa menstrual, doncs veure si aquell cicle hi ha hagut més o menys coàguls i també tenir-ho present, no? per anar-ho coneixent. Aquests coàguls no haurien d'aparèixer gaire sovint. Després també és important saber que en un cicle menstrual saludable sí que els primers dies pot haver-hi una sensació de dolor, petits dolors del primer dia, abans, quan està a punt de venir la regla, algo de sensació que...
Molèsties, diríem, no?
Que tenim que ha de venir la menstruació, però no ens pot incapacitar. I això també ho hem de tenir en compte.
Val. Però resulta que hi ha moltes dones que tenen dolors forts, canvis d'humor, fatiga, vull dir que els afecta moltíssim la menstruació. És normal o és un senyal que alguna cosa no va bé quan ens afecta d'aquesta manera?
És un senyal que alguna cosa no va bé, i això és important saber-ho i tenir-ho present, perquè normalitzem molt de que la regla ens fa mal, de que tinc la regla, em fa mal i em quedo al llit i no vaig a la feina o no vaig a on, o no faig les activitats que tenia plantejades, i una menstruació hauria de tenir i de, hauries de patir, hauríem de patir un lleuger malestar abans i durant la menstruació, com he dit abans, però no hauria de ser algo incapacitat, no hauria de ser un malestar que ens fes quedar-nos a casa i que no tinguéssim cap més opció d'estar al llit i prendre'ns pues, algun antiinflamatori o el que sigui. Aquí, darrere d'aquí, hi ha algunes patologies, com podia ser l'endometriosi o el SOP, els ovaris poliquístics, que hi ha moltes dones que patim i que ens hauria de fer alerta, red flag, que ens diuen doncs, que si tenim aquesta sintomatologia, doncs, que puguem anar a algun metge o algun professional sanitari per poder-ho revisar i poder-hi posar remei.
Nosaltres normalment sempre recomanem, quan parlem de la nostra salut, anar al professional. Uh-huh. Però, en aquest cas, permeteu-me que pugui fer doncs, un apunt, i és que encara hi ha professionals de la ginecologia que quan vas i els hi planteges doncs, aquestes situacions problemàtiques, diuen que, doncs, que la regla és això i que s'ha de passar i que s'ha de patir.
Encara n'hi ha, però cada cop menys. Cada cop hi ha més professionals, més integratius.
Vull dir que no ens hem de conformar amb aquesta
no
resposta.
No ens hem de conformar. No, hem d'anar a buscar més, que hi ha molt bons professionals avui en dia.
I cada cop més també tenim molt bones dones en el món de la ginecologia, que per aquí crec que n'ha passat alguna, que estan posant aquí fil a l'agulla, eh?
Uh-huh. Parlem de dues hormones clau, els estrògens i, i la progesterona. Ens expliques, Berta, quin és el paper que fa cadascuna en el cicle menstrual?
Els estrògens són les hormones més protagonistes de la primera fase del cicle i que ens ajuden a preparar sobretot la possible implantació de l'òvul, per si hi ha un òvul fecundat. També influeixen amb l'energia i també doncs, amb el nostre estat d'ànim. La progesterona, en canvi, domina més a la segona fase del cicle i ens ajuda a mantenir i a poder millorar aquest equilibri hormonal i a poder reduir la inflamació, si estan adequadament regulades. És molt important tenir-les regulades entre les altres, també, perquè hi ha la la LH,
i la FSH
folícula estimulant. Mm. Són les quatre hormones i l'estradiol, que són els estrògens. Són aquestes, tot aquest cúmul d'hormones que aquest balanç ha de ser un balanç adequat i un balanç... molt, o sigui, amb els seus pujades i baixades constant en tot el cicle menstrual. Si això està desajustat, és quan tenim doncs, sintomatologies, des de regles irregulars, canvis en el nostre humor, canvis emocionals o retencions de líquids o sintomatologies que no haurien d'haver-hi durant tot el cicle menstrual. Per tant, aquestes hormones han d'estar equilibrades de forma saludable.
Tot té una explicació, eh? Vull dir que intentem, com deia abans la Cristina, posar fil a l'agulla per entendre totes aquestes situacions que ens hem trobat les dones durant tota la vida.
Silenciat.
Silenciat, que per això insistia en que no ens quedem amb una resposta com aquesta de no, això és normal, la regla fa mal. Doncs no és tan normal. No. Cristina, i això que passa també, que resulta que tenim més gana, no?, durant els dies de regla, per quin motiu és?
Sí, abans de la regla tenim més gana. És la gran pregunta que venen les noies a consulta, és que tenim una gana abans, i clar, gran patida que menjo de tot, no? És o sigui, s'obre la llaonera, la nevera llaonera, aquí s'obre, i és com un patir, no? És que tinc tanta gana, i tanta gana de tants dolços, no de pomes, no, de dolços, Però per què passa això? Val. La Berta ens ha explicat que durant tot el cicle tenim un equilibri entre un joc d'hormones. Hi han d'estar unes prenen protagonisme una estona, després en prenen protagonista una altra, l'estona una altra hormona, i la progesterona, que pren protagonisme després de l'ovulació, seria preregla, d'acord? Aquesta ens fa... Què fa? La progesterona intenta que el nostre endometri, que és el que després caurà i farà aquest sangrat, val, estigui molt ben nutrit. Perquè, clar, allà es pot, es pot quedar enganxadet, no?, el que serà un futur bebè, una futura bebè. D'acord? I llavors aquell endometri ha d'estar superben nutrit. Val? I perquè aquest endometri estigui molt nutrit, el cos és molt savi, ens farà tenir més gana. I què farà? Que la nostra resistència a l'insulina, doncs, la sensibilitat a l'insulina, sigui més dolenta. Val? O sigui, amb els carbohidrats no actuem tan bé. Que la serotonina, que vam parlar un cop quan parlàvem de la microbiota, aquesta hormona de la felicitat, ens baixi, llavors no ens baixa, i llavors el cos busca hidrat per pujar-la, per estar feliços. Val? Llavors la progesterona fa tota una mena de canvis a nivell hormonal i el resultat és que tenim molta més gana. Val? És normal, perquè el cos és savi, vol nutrir-nos, vol perquè hi hagi un bebè. Llavors cal nutrir-nos, però cal nutrir-nos adequadament. Aquí no s'hi val tota la brioixeria, no? Aquí hauríem de posar doncs, llegums, moniato, patata, greixos saludables, també posar, per exemple, més salmó, perquè són antiinflamatoris. Penseu que tenim el síndrome premenstrual, hi ha una mica d'inflamació, doncs ens ajudarà. Així que sí, tenim més gana, però això no és una excusa, eh?
Ja.
Cal menjar bé.
Sí, sí, va, això ja en qualsevol situació, eh? Ja ho hem explicat moltes vegades. Tornem amb la Berta, perquè avui dia es parla molt dels disruptors endocrins. Què són i com ens afecten?
Els disruptors endocrins són unes substàncies químiques que el que fan és alterar el nostre equilibri hormonal. Llavors, què ens està passant últimament? Que estan a tot arreu. Estan a tot arreu, des de cosmètics, els productes de neteja de la casa, ambientadors, la nostra roba, a tot arreu. I tots aquests productes químics, aquestes substàncies químiques, el que passa és que es poden veure com si el cos ho pot interpretar com si fossin hormones. Llavors comencem a acumular unes falses hormones i poden provocar desajustos hormonals. I ara, cada cop més, està donant molta importància amb tot el que són els disruptors endocrins, perquè podem fer moltes coses, que crec que ara em preguntaràs com ho podem fer.
Sí, exacte.
Ho dic directament, ella.
Sí, parlem d'hàbits, no? Sí. De maneres de fer per millorar la nostra salut hormonal.
Tenint en compte que aquests disruptors endocrins estan a tot arreu, hi ha moltes petites coses que podem fer en el nostre dia a dia, des de treure els plàstics de la casa, començar a utilitzar ja producte, envasos de vidre, com tàpers de vidre, després tot el que són les nostres paelles, que no hi hagi teflons, tot el que són els nostres productes de neteja. Ara hi ha molts llocs molt conscienciats amb tot el que són els químics de neteja que pots anar a comprar, no vull dir cases, però sí que ja cada cop més, és més fàcil poder-ho trobar i que no hi ha tanta química i així no introdueixes tanta química a casa pels teus i pels més petits, que també tenen molt d'impacte amb la salut. Llavors, petites coses en el nostre dia a dia semblen una tonteria, però només canviant els plàstics de tàpers de plàstic pels tàpers de vidre, o totes aquestes paelles que puguin ser de ferro, que puguin ser de titani, treure tots aquests teflons, tot això crea un gran impacte per la nostra salut hormonal.
I et faré una pregunta molt òbvia, perquè això em sembla que no és bo per res ni aconsellable, l'estrès i l'estil de vida, no?
Això afecta. L'estrès és un dels nostres principals enemics per a l'equilibri hormonal. I realment vivim amb un estrès important avui en dia. Actualment l'estrès és un dels mals que més tenim en les consultes, però sí que es poden fer moltes coses per l'estrès, i l'estrès hem de tenir en compte que també també ens pot desequilibrar molt la nostra salut hormonal. Per tant, sempre que puguem introduir a la nostra vida doncs, eines com el mindfulness, el ioga, poder parar, aprendre a parar, tot aquestes eines doncs, ens ajudaran a que aquest estrès no augmenti aquest cortisol que ens està desajustant els nostres cicles hormonals.
I hi ha moltes dones que utilitzen anticonceptius anticonceptius hormonals, com afecten a l'equilibri natural del cos?
Els anticonceptius hormonals sí que és una eina útil per moments puntuals i per situacions patològiques puntuals, però sí que és veritat que hem de tenir en compte i hem de saber que té un impacte en la nostra salut hormonal, perquè no deixa de ser un cicle químic, que les nostres hormones no funcionen de forma natural. Per tant, tot el que puguem evitar aquests anticonceptius hormonals, molt millor, perquè tenen el seu efecte secundari, com per exemple afecten el microbiota intestinal, afecten l'estat d'ànim, la libido i la salut en general de la dona. I nosaltres sempre recomanem que si realment s'ha de prendre per una situació puntual i està recomanat pel metge, doncs aquí no diem res, però si poden haver-hi altres formes per poder utilitzar-ho com un anticonceptiu, doncs endavant de poder-les trobar, perquè realment té un gran impacte a la nostra salut hormonal com a dones.
Fem una píndola final amb aquell missatge que podria resumir quin consell podem donar, per exemple, a les dones que ens estiguin escoltant per millorar la salut hormonal.
Jo crec que ens agradaria molt dir, jo i la Cristina, que és important aprendre a escoltar-nos el nostre cos, a poder saber si tenim un cicle hormonal saludable, si no el tenim saludable, si no el tenim saludable, poder i saber que hi ha molts professionals que poden ajudar a que el podem tenir saludable. Hi ha molts professionals que es dediquen a poder regular tot aquests desajustos i que puguem-nos cuidar des d'aquí i que no acceptem que hi ha dolors i que és normal i que una regla ha de fer mal.
Cristina, vols afegir alguna cosa
més? Jo
com
estic amb el 7x7, 49, el 7x7, 49, i
com moltes dones.
I jo ja estic en aquest cicle al llarg de la vida, també diria que també val la pena viure tots els cicles, ser valentes, buscar informació i no viure en modo lineal com els homes, som dones.
Molt bé. Doncs aquí acabem aquesta secció que hem dedicat a la salut hormonal de les dones, com sempre, molt interessant, de la mà de la Cristina i de la Berta. Gràcies.
Moltes gràcies.
Fins a la propera.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i estem ara per a la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb el Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, que el tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
Bona i grisa tarda des de Badalona.
Sí, no? Fem la ronda del temps perquè s'ha capgirat una mica. Però plou o no?
En aquests moments ja no. Ha plogut, però de moment no, però jo he portat el paraigües per si de cas.
Ja, però està tapat. A Sant Cugat ens acompanya la Montse Moral, que és farmacèutica i rotària. Montse, bona tarda.
Molt bona tarda, i també gris aquí, Francesc.
Sí,
i
no?
I plovisquejant.
Plovisquejant. Ara sí, ara no, una mica sí. Intermitent. Molt bé, doncs anem a Sabadell, perquè ja tenim la Georgia Mainou, que és autònoma i avui ens acompanya. Georgia, molt bona tarda.
Hola.
Què tal?
Bé, espera't, que vaig a mirar si plou.
Ah, surts per la... Mira per la finestra, a veure quin temps fa.
No, ara no. Però fa un moment sí que estava plovent, ara no.
Però està tapat, m'imagino, també, no?
Oh, sí, tant.
Sí. Sí.
Però han dit que avui ja era l'últim dia, de pluja.
Bo, no t'ho creguis.
Bueno, no, sí, exacte.
Ara... Sí, això serà sí. Un va i bé, i ens passarem ai, així la primavera, que ja és així, no?
Ja va bé.
Per definició, però vinga, que ja comencen a obrir comportes, en alguns...
Sí,
en
sí.
A Berga ha vingut una senyora que m'ho ha dit.
Sí.
Que venia de Berga i que no sé quin pantall
sí,
hi ha per allà, no ho sé.
Ve carregat el Llobregat, sembla. Però vaja, són bones notícies en qualsevol cas,
Jo crec que sí, mentre no es desmadri.
No, si no es desmadri, sí.
He vist a Toledo que hi havia desmadri.
Bueno, hi ha Madrid al Manzanares, no?, que també anava pujadet, que bueno. Em sembla que feia temps que no el veien així. O sigui, ara sembla que hi ha algú que se n'ha adonat que hi havia un riu que passava per allà.
S'han quedat sense platja.
Mira, o riu o platja, s'ha de triar tot, no es pot tenir. Ah. Què vols que et digui? Deixant aquests preàmbuls de la tertúlia, entrem en matèria, si us sembla. Avui hi ha un parell de temes que ens toquen a tots, no? Un té a veure amb aquestes noves mesures fiscals que jo crec que ja estan aprovades.
Hauria de ser avui, no?
Sí, dimarts, avui. El Consell Executiu... les havia d'aprovar avui dimarts. De fet, encara hi ha sessió ara al Parlament. El Parlament les ha també de ratificar. Però que tenen a veure amb mesures fiscals i també administratives. D'una banda, la rebaixa de l'IRPF per a les rendes de menys de 33.000 euros anuals. I després les deduccions de l'impost per al lloguer de l'habitatge habitual, també amb un increment de la franja d'edat, és a dir, que hi haurà més gent una mica més gran que es podrà veure beneficiada en aquest sentit, i d'altres qüestions que se'n parla una mica menys, que tenen a veure amb la taxa turística. Però vaja, són mesures aquestes de la rebaixa de l'IRPF per a les persones amb rendes que són menors dels 33.000 euros anuals, que podem dir que és una bona notícia. Jo sereu vosaltres qui valorareu si us sembla que està bé, que podem catalogar-lo d'aquesta manera. Francesc, vols començar?
Cap problema. A veure, en principi el que avui aprova el Consell de Govern de la Generalitat és aquelles mesures que estaven incorporades amb el projecte de pressupost del 2024 amb el govern d'Esquerra Republicana i que ja comptaven en el seu moment amb el suport del PSC, però no amb els dels comuns.
Sí.
I com que no van ser aprovades, doncs el que va portar això és a una dissolució del govern i una convocatòria de noves eleccions. No? Però bé, més enllà d'aquí les posi damunt de la taula, amb un govern ara socialista, a l'esquerra, dins del pacte d'investidura, era una mesura que estava aprovada i que s'havia de tirar endavant. S'agafa les rentes de menys de 33.000 euros, amb el projecte original crec que era de menys de 35.000, però escolta, això per, sobretot amb les rentes més baixes, les que arriben a 21.000 euros, pues, representa uns 175 euros de diferència a favor seu que no hauran de pagar. Però 175 euros amb una persona que té una renta bruta anual de 21.000 euros, pues, segur que seran molt benvingudes. No? Amb els que tenen rentes superiors pues, pot afectar 80, 90, 125 euros, però tot el que sigui cobrar menys, pues, o pagar menys, més que cobrar,
sí,
no? Pagar
sí.
Menys, ja és benvingut. Passa que jo penso també que els impostos tampoc s'hauria de jugar d'aquesta manera, perquè cada any que passa el govern espanyol està acostumat a que ens puja els impostos i nosaltres no ens adonem compte, perquè les bases de l'IRPF, el que es feia fa quan jo era jove, que tenia 20 o 25 anys, que ja em preocupaven aquests temes, doncs es deflactaven. Deflactaven vol dir que si la inflació era d'un 3 o un 4%, doncs les bases pujaven un 3 o un 4%. Així tu pagaves el mateix. Ara, ja fa anys i anys i anys que el govern del PP i del govern del PSOE no es fa, i per tant cada any, sense cobrar més o menys el mateix, paguem una tarifa superior, no? Jo crec que, bueno, que el que hauríem de demanar al govern de Madrid és que deflactessi les bases de l'IRPF, i per una altra banda, això que s'estan barallant entre Podemos i el govern del PSOE, pues també que exoneri una part de les rentes de tributació, perquè si pugem el salari mínim a 1.100 i escaig, pues, home, si per una banda li pugem el salari mínim, però per una altra li fem pagar, pues, que dius, lo comido por lo servido, que diuen allà en castellà.
Sí. Montse, com ho veus?
Jo veig que d'entrada és una mesura que té bona vista, entra bé als ulls i agrada. El que passa que és el que diem... Em sembla que només d'àmbit català, només afecta la part catalana.
El tram català de l'IRPF, l'altre depèn de l'Estat.
Sí, és una mesura que només és pels catalans, no? I, bueno...
Ja hi serem, doncs.
Aleshores, a veure, les coses costen. Vull dir, la llum, els carrers, tots hem de pagar, però hem de pagar d'una manera que sigui justa i equitativa. I és evident que la gent que no guanya menys no té per què pagar tant, perquè paguem molts impostos, directes i indirectes, i tot el que sigui ajudar la gent a que estigui més bé econòmicament i arribar a fi de mes. Perquè el problema que tenim aquí a Espanya, o aquí, és la vivenda, que és caríssima. La majoria de la gent tenim pobresa per culpa que la gent inverteix quasi tots els diners en pagar per la vivenda. I aquest és el gran problema que tenim. Està bé que hagin fet això, està molt bé, i endavant, però s'hauria de mirar més en general, perquè és que costa arribar a final de mes a molta gent. I estan benvinguts els 175 euros que s'estalviaran, però és que s'haurien de fer mesures més conjunturals per ajudar més que la gent pugui viure.
Més globals.
Més globals, no? Més globals. Que està bé, i a més pagar, pues, evidentment, el que més guanya. És que tenim grans corporacions que no paguen
guanya,
els impostos.
Qui més contamina, no tenen, qui sí, més... No
tenen la càrrega ni la pressió fiscal que té aquestes pobres persones que estan amb el salari mínim, que a més estan totalment fiscalitzats. Bueno, també, clar, molts treballen en negre, perquè és que si no sobrevius. És que, a veure... S'ha d'ajudar.
Sí, però això sembla que té una curta vida, no?
Sí, cada vegada menys, perquè tot va amb targeta de crèdit.
I tot haurà d'anar a les factures electròniques, o sigui, tot estarà digitalitzat de tal manera que serà pràcticament impossible veure res en negre.
D'entrada, benvinguda aquesta rebaixa, però també s'haurien de contemplar mesures que permetessin arribar a diners, perquè tots hem de col·laborar amb la proporció que es pugui. I aquí no només es toca rebaixar, però és que les coses cada vegada són més cares i algú les ha de pagar.
Es puja una miqueta al 0,2% el tram més alt de l'IRPF, bueno, en la línia del que demanaves tu.
Pues vale, això em sembla bé, perquè és que si no ens enganyem. És que fent-se trampes al solitari.
A veure, la Georgia, que també ens pot donar la seva versió... Bueno, de fet, això són el que tu declares a la renda, té a veure amb els sous.
Va, molt bé. Bombos i platillos, 175 euros. Avui han dit per la tele que els ous s'han pujat un 30%.
Els ous?
Sí, els ous.
Ous.
Ous. Un 30%. O sigui, per una banda t'ho rebaixo, però per l'altra banda te les foto per un altre cantó. Vull dir que tornem a estar les mateixes.
Te'n vas a comprar... D'aquell...
Què?
No, anava a comentar-te, i perdona'm, que la culpa de que hagin pujat els sous no és culpa ni del govern de Catalunya ni del govern d'Espanya.
Ja ho sé.
Si no és culpa de la grip aviar i de la demanda que estan fent als Estats Units d'ous, que és bo que ells sí que li falta molts sous, tots els que li sobra a Trump li falta a la població.
Sí, però
exemple, el cacau s'ha posat, em sembla, un 150%. Perquè, per culpa de la sequera i tal. M'enteneu el que vull dir? Que, o sigui,
sí, la Georgia parla com a ciutadana. Com a ciutadana
exacte,
que té...
No com
a
autònoma ni res.
Exacte. Que tens el teu, o sigui, pressupost i les teves despeses.
Exacte. No quadra. No quadra. Vull dir que tornarem a ser pobres igual. M'enteneu? No. És que no. Ai, Déu meu, està tan mal repartit tot. Però tant.
Sí,
és allò de dir... Me'n vaig a no sé on, a, jo què sé, Costa Rica, i poso un xiringuito a la platja i foto sardines amb pa amb tomàquet. Igual em forro.
Bueno, potser seràs més feliç, després en parlarem, d'això. Sí. Georgia? Sí, després sí. Parlarem d'aquest concepte, però ja que les intervencions que heu fet, tant el Francesc com tu, Montse, que parlàveu de pagar els impostos i que això realment, doncs...
És necessari.
Això
ha de ser just. Recordeu del Montoro, es deia, el ministre d'Economia? El senyor Barnes, ell deia que estàvem 8 mesos pagant impostos, que encara ens quedaven 4 mesos per gaudir de tot. 8 mesos pagant impostos. 8 mesos. Això és una barbaritat. És una barbaritat.
El problema és que quan anem fent pedaços, i ara rebaixem aquí i ara puixem allà, no enfoquem el tema amb una visió a mig i llarg termini.
És el que volia dir jo. Gràcies, Francesc.
Sí.
El que volia dir jo, no sé si m'he expressat bé.
Sí. No, correctament. Jo t'he entès així. Ahir, per curiositat, perquè soc un tafaner de mena, vaig mirar quina era l'expectativa de vida l'any que vaig néixer. Jo vaig néixer amb el 57 i l'esperança de vida era 66 i escaig. Jo ara tinc 66 i escaig, però l'expectativa de vida és a 85, o sigui, amb 60 anys hem incrementat 20 anys l'expectativa de vida. Això vol dir que tot l'estat del benestar s'ha de redefinir, s'ha de buscar noves fonts d'ingressos que no siguin els mateixos de sempre, no hem de pagar la major part de les impostos les classes treballadores i les classes mitjanes, no ha de pagar sempre l'autònom, i veiem que les grans empreses fent enginyeria fiscal paguen molt poc, menys, paga més, per fer l'exemple, paga més menys a l'Elon Musk que qualsevol dels seus treballadors. Això és una vergonya. És una vergonya, no? Bueno, és un tema que hauríem de ficar-nos tots d'acord, perquè
bueno,
però tots
és el
els
que
partits...
Els rics cada dia són més rics i els pobres cada dia són més pobres.
I, de més, el sistema aquest de l'estat de benestar que es comenta, Francesc, és que hem de mentalitzar-nos, estem creixent. Jo tinc 70, soc del 55. I, clar, tal com veig, la meva mare va viure fins als 95, doncs jo tinc 70, doncs si tot va bé... Encara tinc que viure 25 anys, tinc que fer coses, tinc que... A veure, jo...
Molts viatges de l'incerso per davant.
No, bueno, sí, però saps què passa? Que suposo que com tu, jo sóc bastant activista social i tot el meu temps el passo pues, fent coses pels altres o ajudant i tal, i em sento útil i sóc feliç, val? I penso, però és que poder no ens podrem jubilar als 65, ens haurem de jubilar als 70, perquè és que estarem bé, jo estic bé als 70.
Ni de broma.
Pues bueno, pues ves-hi pensant, i fes-te fent la idea, perquè
sí,
és que...
Sí.
És que
la Georgia és més jove, la Georgia és més jove, però... i ja s'ho veu més negre.
Clar.
Perdona, Georgia...
Va per aquí les Georgia... coses, Fes-te posant la tirita.
Posa-t'hi bé, vés-te mentalitzant, perquè és que jo estic convençudíssim, que malauradament, no és el que jo faria, si poséssim anessi, però que ens anirem cap a cada vegada ens acostarem més als 70 anys cap a la jubilació. Una, per les expectatives de vida i el gap diferencial de les pensions, i una altra perquè, afortunadament, arribem amb millor salut. Lo qual no vol dir que totes les professions acabin jubilant-se als 70.
No.
Hi ha professions que perquè tenen un component físic o
de desgast,
d'estrès, que s'hauran de desgast, que s'hauran de... Correcte, que s'hauran de jubilar, fins i tot cada vegada hi ha més metges cremats, més professors cremats, més gent que potser als 61, 62 anys s'haurien de poder jubilar.
No, puc canviar d'ocupació, però estar actius.
Una opció,
perquè
sí.
La salut mental, i a més també física i tot, passa per estar actiu. i estar actiu és arreglar-te, sortir de casa, fer alguna cosa, sentir-te útil. Si tens, si el sistema és, som tan rics que ens pot pagar la jubilació i podem mantenir-nos, perfecte, però hem de ser, la mentalitat de treballar i sortir, ser útils i ajudar i col·laborar és que farà falta.
Oi? Ha sigut una alarma? És una alarma, això és una alarma, eh?
És casa meva, però, el meu marit no ha entrat i no ha desconnectat.
Mira,
però que...
això és informació de primera mà.
Sí, ara ja la desarrollo.
Tranquils.
Vigila que sigui el marit.
Que no, no ha passat res, eh?
No, no, segur que és ell que està arribant a casa i ara, pues, no ha pensat que...
De totes maneres, aquesta mesura, aquest acord que el govern ha fet amb Esquerra, el govern català, hi havia una primera proposta que implicava, doncs, a pujar l'IRPF a les rendes més altes.
Està bé.
Això... no s'ha aplicat, vull dir que en l'aprovació s'ha quedat com estava. Si qui té una renda més alta continua pagant el mateix, és a dir, no se li apuja, la recaptació que farà la Generalitat serà menor. Per tant, l'afectació que pugui tenir en els serveis públics que s'han de mantenir...
A veure... Estem davant una situació molt
una cosa,
sèria,
ja
tu, eh?
Ja t'ho prenen, ja t'ho foten per quan fas un, el d'això, quan, com es diu ara, l'impost de successions, ja te'l carreguen per allà, perquè aquí a Catalunya és el lloc on paguem més. Sí, a tot arreu l'han tret, quasi bé, i aquí una mortarada que et fan pagar, és aquí, sí o no?
Sí, sí, tens raó. Ah,
però... el problema no està en el... Jo crec que moltes vegades ens equivoquem de mirada. O sigui, el problema no està en el que paguem, sinó el que rebem. És a dir, si a mi em garanteixes una sanitat pública aquí, en condicions,
aquí,
si em garanteixes una educació en condicions, exacte, i unes infraestructures, exacte, en condicions, no les que tenim, escolta, pagar un 20,
jo,
un 30, un 40, un 50%, sí, ho fem. Perquè a l'Europa... que amb l'altre punt que parlarem després, l'Europa feliç, tots són països que tenen una fiscalitat molt més alta que la Catalunya.
I tant.
I l'estat espanyol. I però tant. També reben d'una manera molt diferent de serveis d'una altra manera.
Doncs aquí entra la gestió. I qui ha de fer la gestió? El govern.
Tècnics. No? Bons, però tècnics, no polítics.
Bons professionals.
Molt bé, doncs, si voleu, ja continuarem parlant del govern en un altre moment, perquè si no, no ens quedarà temps.
Parlem de felicitat, va.
No ens quedarà
hem
temps.
Hem d'animar la Georgia.
Exacte. Mira, d'aquest tema ja n'hem parlat en una altra ocasió, i és aquest estudi que es fa per determinar quin és el país més feliç del món. I sembla que repeteixen per vuitena vegada Finlàndia, mentre que l'estat espanyol baixa, doncs, un parell de...
De puntitos.
Sí, un parell de llocs. Abans apuntava el Francesc, algun dels països, el 38. El 38. Abans apuntava el Francesc que a Europa, sobretot a Europa de l'Est, no, el centre-est, han recuperat, diríem, aquesta...
Millor.
Aquesta felicitat. Què és el que s'estudia, quins ítems es tenen en compte a l'hora de fer aquest estudi? Doncs s'estudia des del PIB fins a l'esperança de vida, la sensació de llibertat, la percepció de corrupció i tenir, doncs, algú amb qui comptar. Sembla que Finlàndia és el lloc ideal i perfecte. I jo em pregunto, aquí, tenint el clima que tenim, què és el que ens falta per ser feliços?
No sé.
Treure tot el govern i posar gent que valgui.
Ah. Veus? Vinga, va, solucionat.
O sigui, que pagaríem de gust els impostos d'abans.
Sí, sí.
Claro.
Bé, a mi,
jo pagaria de gust, el que paguen a Finlàndia.
Ja, sí. Francesc.
El problema de segons... Hi ha una sèrie de frases que a tots se'ns surten de cop i que les diem, no? Canviem el govern i que governin els tècnics. Perdona, això és la porta a les dictadures, a les tecnocràcies, i és el que estan fent a Estats Units el Trump and Company. O sigui, per tant, el que han de fer
és
fer que... Bueno, si, doncs per això cada 4 anys cada 4 anys es poden canviar. I els tècnics, jo per almenys per la meva experiència personal, el primer que vaig fer és buscar gent que en sapiguessin més que jo perquè em pogués assessorar.
Bien.
Perquè si no, ja em diràs tu...
Oi? Se'ns estava colant.
Un poquito sobre l'amor, sí?
Alguna altra mesura?
Pues lanzo...
Oye, l'amor.
Avui no sé què passa.
Lanzo la primera, a ver què us
passa. Sí. Sí, sí, sí. Alguna emissora ens està entrant sense saber-ho.
Per mi.
Ens està boicotejant la tertúlia d'avui.
Bueno,
però vaja.
Tothom és benvingut.
Sí, 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 sí.
A la xarxa, fem xarxa.
Francesc, que no has acabat, no?
No, pobret. No. Estava parlant.
Francesc.
Oh. Ah, no, sí. No. Ah, vale. Sí, ara. Vinga.
Ara s'ha acabat. No, el que comentaves, de que el que has de fer és sempre embotar-te de gent que sàpiga més que tu, perquè si no, malament rai, no? I aleshores el que has de fer és tindre el criteri com per poder fer allò que més necessites, i parlant de molt d'amor, d'amor, amor, que hi hagi, que d'això no en falti, eh?
La primera pregunta es van a veure...
Puixem els impostos, però que l'amor...
Sí, saps que... Ai, per on se'ns cola?
Ele, vinga, va. Avui serem feliços.
Ah, és que ens entra a través de la línia de la Francesc, no? Sí? Ostres, tu.
Francesc, tens el telèfon punxat.
Badalona.
No, bueno, això, en l'època de l'octubre estic segur que sí, però ara ja no crec. El tècnic de so que tinc al davant em diu que no, eh?
Saps una cosa? I això que no hi havia Operació en Catalunya, segons les senyores que van intervenir.
Ah, sí.
Ai,
sí.
Que bones són.
Com us agrada repassar? Us agrada repassar l'actualitat? Vinga, que ens, segons vosaltres, Georgia, tu, què ens falta aquí per ser feliços, per sentir-nos bé?
Sí.
Que tu, ai, què diries?
No, mira, ara m'has enganxat amb els, com es diu allò?
Amb els peixets al ventre. Sí.
Ja, si vols...
No ho sé, que ja no, si ho vols, sé. No que... paga tant.
Jo crec que, no... Jordi, si et dono un capote.
Vinga.
A veure, tu has dit canviar el govern, però en realitat el que políticament hauries d'haver dit és no tindre la sensació de corrupció o mala ara, gestió... Això. Del país. Exacte. Perquè és una de les coses que mesuren. I si tinguéssim la sensació que les coses es gestionen millor i no hi ha corrupció ni tal, jo crec que pujaríem uns quants punts.
Escolta'm una cosa, no sé si és en els països nòrdics, no ho sé, eh? No estic ben segura, però sé que no cobren com a polític, sinó que tenen un sou molt baix per fer la feina que fan, sí. Però ells tenen la seva feina i cobren de la seva feina.
Sí.
Aquí es fa, en aquest país, si fes el mateix, no hi hauria ni un punyetero polític.
Ja. No, i a més, sí, tenen un apartament i van en bicicleta, sí, i es mullen, sí. No,
exacte.
No van en
cotxes. No, com aquí, no. Que a ple confinament segur? Encara cobraven les dietes.
Vinga, Francesc, que tanquem. Sí, no. Digues.
Sí, segur que no és com diu ella, perquè no? Tothom ha de viure, i si no només podríem fer política als rics, no? I també es tracta que la gent treballadora, que té un altre valor, pugui treballar.
Bé, ho hem de deixar aquí. Deixeu-me que m'acomiado del Francesc. Francesc, gràcies.
Adéu.
I bona tarda. Montse, Georgia, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.
Adéu a tots.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Embreseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Embreseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Embreseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.